Bon dia, benvinguts i benvingudes a Fent Gana. Després d'un temps que no em sentiu a la ràdio, he tornat. Doncs molt bé, avui farem una cosa ràpida. I vull parlar d'un tema que ja és un tema que jo crec que s'ha parlat moltes vegades, i, però crec que aquí no ho hem afrontat mai. I aviam, no faré una disquisició docta sobre això, però és un tema interessant, que és llibres i cuina. Aviam, què vull dir amb això? De llibres n'hi ha de tota mena. I clar, hi ha tot un apartat de la literatura que afecta directament a la cuina, als llibres de cuina o als llibres de, diguem, els ensajos sobre història de la gastronomia. No em refereixo a aquests. Parlarem una altra vegada de el que són els llibres de cuina, el que tindrien que ser els llibres de cuina, i que tenen una història, evidentment, molt interessant. Però avui volia parlar de literatura, de creació literària i menjar. És un tema molt ample, moltíssim, i no deixa de ser un tema interessant, sobretot en aquests últims anys, on sembla ser que hi hagi com una mena de moda literària de diferents autors amb més o menys coneguts, amb més o menys sort, que amb la seva ficció literària parlen de cuina. Però en realitat no és un fenomen nou. És un fenomen que acompanya, jo crec, la humanitat al llarg des de quan els éssers humans han començat a escriure, a deixar testimoni escrit de la nostra història i de la nostra creativitat. Jo crec que, sense anar més lluny, el llibre que ens parla, entre altres coses, de menjar i de cuina i d'alimentació, és la mateixa Bíblia. I em venen a la ment més d'un episodi bíblic, però concretament, per parlar del Nou Testament, clar, Jesús contínuament té referències a l'alimentació. I aquí, per primera vegada, jo crec, surt un tema que està molt lligat al tema de com amb la creació literària es tracta el tema del menjar. En aquest cas, en el cas bíblic, és evident que l'alimentació humana s'agafa com una paràbola de la relació entre el diví i l'humà, i com, diguem, un pretext per presentar històries morals, diguem, adreçades a l'educació de la gent. Us recordaré l'episodi de la multiplicació dels pans i dels peixos, que, per cert, no vull, diguem, fer un discurs blasfem ni molt menys, però sempre m'he preguntat que, clar, el pa, vale, però els peixos eren crus, suposo, els que multiplicava el Senyor. I llavors imagino que no se'ls menjava en crus. És igual. Era llàstima que l'Evangeli no faci una referència clara a com cuinaven els peixos multiplicats. Però l'episodi, més que episodi, diguem, el tema més important, parlant de Bíblia i menjar, és segurament l'episodi en si i el que ha deixat amb la religió cristiana, l'episodi de l'últim sopar. Tots sabem que el vi i el pa, des de llavors, des de quan Jesús, diguem, d'alguna manera crea el símbol del consum del pa i del vi com un consum amb record seu del seu sacrifici, el cristianisme, de fet, crea el sacrament més important, que és l'Eucaristia, exactament sobre aquests dos aliments, el pa i el vi. I encara avui, reduïts a un símbol molt extrem i a un ritual molt codificat durant la missa, l'Eucaristia, però fonamentalment, es basa sobre això. És possible que els primers cristians consumissin pa i vi durant les assemblees que feien, que crec que encara no es deien misses, i ho fessin d'una manera, diguem, més propera potser a el que va ser l'ensenyament de Jesús, o sigui, fer un acte de record i de reconeixement de lo diví, diguem, a través del consum, que però segurament era un consum que feien reunits i ja que estaven allí, diguem, menjaven i bevien. Amb el temps, amb els segles, evidentment això s'ha transformat, s'ha ritualitzat extremadament i, bueno, amb tota la tradició que coneixem. Dit això, aquesta relació entre alimentació, cuina fins i tot, i literatura, de fet, encara avui segueix i és una tradició mil·lenària. Autors clàssics com Petroni, el de Cameron, utilitza la descripció dels banquets romans per, en realitat, realitzar una crítica social i política a la seva època. Rabelais, l'escriptor, el monjo francès que va escriure aquella obra meravellosa que és Gargantua i Pantagruel, que exactament el tema principal és els dos protagonistes que no deixen tot el dia de menjar i beure, és també una altra obra literària amb un contingut molt fort de crítica social al poder als poderosos de la seva època. I parlant d'aquest període de la literatura europea, evidentment no l'altra obra que parla molt sovint de menjar i cuina és el Quixot. El Quixot és un llibre extraordinari i afronta tota una sèrie de temes de crítica també social i moral, i el tema del menjar s'introdueix no com un tema específic, però sinó amb la mateixa operació que ja existeix en la Bíblia, o sigui, per subratllar una situació, per ser vehicle d'un discurs crític o moral. I us recordeu, a la mateixa primera pàgina del Quixot, quan Cervantes molt habilment descriveix el personatge, justament el descriveix a través del que menja. Us recordeu, diu: una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noche, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Exactament, i és una fotografia de, en realitat, més o menys el que menjava la gent, no els pobres, però la gent que tampoc no es podia permetre, diguem, moltes fantasies amb el que menjava. Lo de algo más vaca que carnero, doncs la vaca era la carn que consumien els pobres, i lo de les llenties dels divendres, evidentment els divendres amb la societat cristiana no es menjava carn, però les llenties en aquella època tenien fama de ser un aliment que afavorís la neurastenia i la melanconia. I pensant el personatge, el protagonista del Quixot, exactament pot haver-hi una relació d'aquest tipus. De fet, jo sé, he tingut manera, de fa temps els he vist en llibreries, algú ha escrit llibres sobre que parlen de la cuina i l'alimentació al Quixot. Suposo que una obra com aquesta, hi ha gent, crítics i persones que han escrit ensajos de tot tipus sobre el Quixot, i algú tenia que haver-hi que hagués escrit alguna cosa sobre el tema de la gastronomia amb aquest llibre. Doncs molt bé. A tota aquesta història segueix evidentment fins als nostres dies, i aquí de títols s'ocorren molts de llibres que tenen una relació directa, de llibres i pel·lícules, perquè les pel·lícules la majoria de vegades o moltes vegades es realitzen traient el guió d'una obra literària, que a vegades, diguem, donen més fama i més notorietat a l'obra literària mateixa. I se m'ocorren molts títols, des del Festín de Babet, un bon llibre i una bona pel·lícula, fins a Com agua para chocolate de Laura Esquivel. Vull dir, moltes obres literàries que tenen la cuina, el cuinar i el menjar com a tema principal i sempre utilitzat com a paràbola per dir una altra cosa. Això jo crec que és un tema recurrent. En el fons, hi ha un vell refrany que diu que som el que mengem i això és totalment veritat. Vull dir, l'alimentació, evidentment, és un dels hàbits socials i físics que tenim els éssers humans, que, clar, és absolutament necessari per la nostra existència i per la perpetuació de l'espècie humana, i amb els mil·lennis, amb els milions d'anys, s'ha anat transformant en un fet cultural d'una certa importància. La gastronomia i la cuina determinen des de fa molt de temps la cultura dels pobles, de totes les àrees geogràfiques de la Terra, i era evident que un fet tan important en la nostra vida assumís un significat simbòlic prou important com per ser tractat a l'activitat creativa des de sempre. I llavors, la cosa que ara donaré pas a les dues receptes que us vull donar avui, tretes, evidentment, d'obres literàries i o cinematogràfiques, ja existeix tot un fenomen relativament recent d'aquests últims anys i curiós, que és el fenomen en si no té res de curiós, és el desenvolupament bastant important que en aquests últims anys ha tingut el que fins fa poc serà considerat un subgènere literari, que és la novel·la negra, i que jo diria que sobretot gràcies a alguns autors molt coneguts, jo crec que avui en dia forma part de la literatura amb la L majúscula. Pensem a personatges des de Sherlock Holmes al comissari Maigret. Però llavors, en aquests últims anys, hi ha hagut un parell d'autors que han coniugat d'una manera, jo crec, extraordinària la mateixa novel·la negra a dissertacions sobre gastronomia. Un és el Vázquez Montalbán, amb el Pepe Carballo, que amb els seus llibres, diguem, alterna situacions d'investigació i de novel·la negra a preparar menjars i menjar. I pensem al personatge secundari, el Biscúter, que és exactament un cuiner aficionat i que gasta diners i moltes energies per dedicar-se a aquest tema. I l'altre autor és l'italià Andrea Camilleri, amb el seu personatge Montalbano, que es diu Montalbano justament en homenatge al Vázquez Montalbano, o sigui, entre els dos hi ha una relació molt concreta i coneguda, que també alterna les seves investigacions policials a... Montalbano no cuina, però sí que menja moltíssim, i és un pretext que el Camilleri utilitza per descriure fonamentalment la cuina de la seva Sicília. La primera recepta ve exactament d'un dels primers llibres del comissari Montalbano, que és el famós el gos de terracota, on hi ha una descripció absolutament genial d'una recepta que ara us donaré, que es diu la pasta a bruixaluni, que és una... Bueno, és un plat que es menja a tot Sicília i jo juraria que a tot el sud d'Itàlia, que és una recepta que s'assembla una mica a el que és la pasta a la puttanesca, però té unes variants, que és una recepta boníssima, adequada si us agrada, a més, un menjar picant, i si us agrada la pasta, evidentment. La recepta és la següent. Per fer la salsa, aviam. Es fa un sofregit. La base és una ceba, dos dents d'alls, tot picadet, quatre anxoves, i llavors removem tot fins que el sofregit es dori, les anxoves s'hagin dissolts, i llavors aquí li afegim o bé una cullerada de pesto, la salsa aquella italiana feta amb com es diu? El bac en castellà. non mi ricordo come si dice in catalano. Una cucinata da pesto o bè la, al prodotto originario freschi triturat. I seguim su fregin, li afegim tomàquet sa, o salsa de tomàquet o tomàquet fresc sense la llavors i la pell, llavors ho deixem coure un quart d'hora a un foc lent, provem de sal, les anchoves li donen ja un gustet salat, i llavors li afegim bitxo picant. Aquí ja és un problema de la quantitat i el grau de picant que us agradi. També és veritat que la recepta originària de la pasta o bruixaluni té que ser molt picant. Amb el llibre de Camilleri es descriu una nit amb una trattoria siciliana, diguem, i l'element important és justament el grau de picant que ha de tenir aquesta recepta. Llavors se l'afegeix al bitxo picant, olives negres, que són les famoses olives de gaeta de la cuina meridional italiana, tàperes, olives negres i ja està. Llavors tindrem aquesta salsa amb aquest fons, aquest aroma del sofregit i aquest grau de picant amb els salsa amb la qual condirem uns espagueti al dente, possiblement, i és una recepta que jo crec que, a part del tema picant que té el seu pes, és un concert, diguem, d'aromes, d'herbes i de productes de la terra absolutament autèntic i molt, molt adequat per un, vaja, per una pasta diferent de lo normal. Molt bé. La primera recepta. La segona recepta, en realitat, no ve d'un llibre, ve d'una pel·lícula, que també, però aquí, el tema del menjar, encara que apena és introduït, té un seu significat profund. La pel·lícula és El Padrino, en aquest cas la primera pel·lícula del Padrino, i no sé si, suposo que tothom o quasi tothom l'haureu vista. I llavors, a mi és un detall que sempre m'ha cridat molt l'atenció, perquè a un cert punt, no sé si us recordeu, al llarg de la pel·lícula, quan, em sembla, si no vaig equivocat, que quan han disparat al padrino i llavors la seva família i la seva banda estan tots reunits i estan pensant el que s'ha de fer, la venjança, i es preparen a l'acció, en un cert moment, un dels gàngsters surt i explica al jove Don Corleone el que s'ha de preparar de menjar als homes quan abans d'entrar en acció. Diu, sí, clar, perquè entre altres coses, entre saber manegar una metralleta o coses d'aquest tipus, també una de les habilitats, una de les tasques que tindràs que fer és donar de menjar adequadament a la gent que treballa per tu. I llavors li explica una recepta, també de pasta, que jo he fet algunes vegades i realment, sí, surt bona i és una història molt curiosa que ve d'aquesta pel·lícula i de les capacitats gastronòmiques d'un gàster. L'explicació, de totes maneres, d'aquesta escena és evident a la pel·lícula. En tota la pel·lícula, en totes les pel·lícules del Padrino, realment existeix un contrast o s'intenta fer veure un contrast entre la criminalitat i la ferotge d'aquesta gent que es passa la vida matant-se els uns i els altres de les maneres, a més més, diguem, més cruenta i tenint ben poc sentit moral corrent, no sé, es fan fora entre ells, el germà que mata l'altre germà i tot això. Llavors, aquest equilibri entre aquest aspecte especialment dur i violent, i en canvi a l'aspecte familiar, que és un món familiar totalment normal, més aviat mediterrani, ple d'afecte, d'amor, de celos també, però i de esdeveniments quotidians, com per exemple el tema de la cuina. Cuinar i menjar no deixa de ser una cosa quotidiana, una cosa que fem això cada dia i que ens reuneix tots al voltant d'una taula i és un fet tranquil·litzador, és un fet pacífic. A la taula es menja però també es parla i vull dir, és aquesta, aquest símbol de la, la vida familiar, tranquil·la i en pau, eh? Llavors, a la pel·lícula de Perdido, justament, contínuament hi ha una de cal i una d'arena amb aquest sentit de crear aquesta, aquesta contradicció una mica inquietant, eh? Entre els dos aspectes, i que jo crec que és un dels èxits, diguem, històrics d'aquestes pel·lícules i, de, i dels llibres també del Mario Puzo, em sembla que es deia. Llavors, bueno, us explico la recepta i donem pas a l'informatiu. La recepta és... Home, el nom... crec que a la pel·lícula no surt el nom, però de fet és una... és pasta amb mandonguilles, perquè d'això es tracta. Es fa un sofregit, ceba, all. Aquesta és la base. No crec que els mafiosos tinguessin molt de temps per fer una cosa més sofisticada, però normalment, si voleu, aquest fregit de ceba i all, tot picadet, als italians també li afegim una pasta nugget cruda, crua, picada, i api també picat. Es fa aquest sofregit amb oli d'oliva, evidentment, que l'oli d'oliva era, a més, un dels productes que el Padrino havia començat a importar als Estats Units quan era jovenet. I en aquest punt li afegim unes mandonguilles que haurem fet amb la recepta normal que es fan les mandonguilles, unes mandonguilles però més aviat petites, eh? no gaire grans, amb carn picada, ou per ratllat, sal, li afegim les mandonguilles que es coguin, diguem, dins del sofregit i un got generós de vi negre, obrim un parèntesis. Que al menjar se li hagi de posar vi dolent és una llegenda, o sigui, més bo és el vi, millor sortirà la recepta. Ara, sempre hi ha com una... vull dir, utilitzar un vi molt bo i molt car per cuinar normalment no troba gaire adeptes, però el, diguem, la regla és aquesta, eh? Millor el vi, millor sortirà la recepta. Molt bé, haurem afegit les mandonguilles i el vi negre, els deixem coure a un foc lent uns 10 minuts, un quart d'hora, fins que es creï com un fons de sofregit, bastant, una salsa ja una mica densa. En aquest moment li afegim el tomàquet. A la recepta del Padrino em sembla que ho feien servir tomàquets pelats, aquests de llauna, que a Itàlia encara avui tenen una difusió impressionant. Tomàquets pelats, una presa de sal i una, molt important, de sucre. I llavors, bon, es fa coure aquesta salsa... potser un quart d'hora més, 20 minuts més, mentrestant, el temps necessari per fer bullir l'aigua, llençar la pasta i servir-la amb la salsa, la pasta al dente, i doncs molt bé, bon profit. Aquesta és la recepta del Padrino. En la segona pel·lícula del Padrino surt una altra que us donaré un altre dia. I doncs bon profit i que passeu un bon cap de setmana i donem pas a l'informatiu.